Bé, comencem així com cada setmana el nostre espai d'economia amb l'economista Julià Guimerà, al qual saludem. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bueno, en el programa d'esta setmana anem a parlar del Banc Central Europeu, organisme que, per lo que pareix, no està ajudant massa a la recuperació econòmica. Què passa en este cas?
Bueno, recordem un poc, el Banc Central Europeu és el que emetís l'euro, té la sede en Frankfurt, en Alemanya, i, bueno, pues, claro, és el que normalment influeix molt en l'economia, pues, per què? Perquè és el que marca el preu dels diners, és a dir, el que se diu pròpiament el tipus d'interès. I, bueno, pues, bueno, clar, els diners, si els diners són cars, pues, no hi ha menys inversió, i, per tant, pues, bueno, pues, l'economia, pues, pot anar pitjor i pot arribar a la recessió. Claro, si els diners són baratos, pues, se mou més la inversió. Per tant, influeix moltíssim en el que és la recuperació econòmica. I què passa en el nostre Banc Central Europeu? Pues, bueno, pues no està ajudant res. Perquè primer el preu dels diners està caríssim, el 4,5% el va marcar l'última vegada el Banc Central Europeu. I, claro, i això què passa? Que, claro, per què s'ha tancat el tipus d'interès? Pues, bueno, pues perquè el Banc Central Europeu en teoria tindria dues finalitats. Una seria que controla els preus, és a dir, si els diners són cars, hi ha menys inflació, pues perquè hi ha menys demanda, i si els diners són barats, pues pot hi haver més inflació. Què està passant actualment? Pues bueno, el que ocorre és que els diners són molt cars i la qüestió és que sí, està baixant la inflació, però lògic, però claro, si els diners són molt cars també està provocant sobretot molta recessió. No ocorre en Espanya, però sí que està passant molt en Europa. I bueno, pues pràcticament sempre estan en aquesta disjuntiva, controlar la inflació, però tampoc que no provoqui recessió. I sembla que Christine Lagarde està invitant molt a la Reserva Federal dels Estats Units, que és una economia totalment diferent a la nostra, perquè els Estats Units està creixent molt, i per tant pot mantenir els tipus d'interès alts. I en canvi, però en canvi, excepte Espanya, dels grans, perquè Alemanya està tancarà en recessió, és a dir, creixerà negativament, pues no està passant això. I clar, podem dir que Christine Lagarde no està fent política monetària, que és el que tindria que fer moltes vegades, aunque moltes vegades el Banc Central Europeu tindria que fer el que va dir la seva missió de controlar la inflació, però no és així, perquè Mario Draghi, l'anterior president del Banc Central Europeu, que era italià, va fer política monetària. Bueno, ahir en el Banc Central Europeu hi ha dues tendències. Una que se diuen, vaig a dir-ho en castellà, bueno, els halcons, és a dir, és que volen controlar la inflació i entonces no importa ni estar en el creixement, i en este camp estan, podríem dir, Alemanya i els Països Baixos, que són els que lideren este grup. I per altra banda estan els països mediterranis, que és el nostre, Espanya i Itàlia, que prioritzen el creixement abans que la inflació, que és el que va fer en su dia Mario Draghi, que va ser president del Banc Central Europeu anterior a Lagarde, que és l'actual, en què, bueno, en este cas Mario Draghi pràcticament va apoyar sempre als mediterranis, que també diuen les palomes, en castellà, els coloms. En canvi, pues bueno, Lagarde, que no és economista actualment, sinó que és abogada, pues bueno, s'ha liat més en el sector dur de Frankfurt, que són els alemanys i els holandesos, en què hi ha que mantindre els tipus d'interès alts. I bueno, ja ho va dir, per exemple, Lagarde, en el foro de Davos, que bueno, que no baixarà els tipus d'interès fins al mes de juny i es mantindrà en el 4,5%. Recordem que el preu dels diners ha pujat moltíssim en molt poc temps. Pràcticament en un any i pico, del 0% que varien els tipus, és a dir, que no estan remunerats el tipus d'interès. Recordem el que estava passant fa poc en Espanya. Inclús la gent que tenia diners en els depòsits, a partir de 100.000 euros, crec que jo, algun banc, es estava cobrant en vez de pagar interessos. Claro, pues perquè el tipus d'interès està molt baix. Però, clar, en un any i pico ha pujat del 0% al 4,5%. Imagineu-vos que ha pujat més del 450%. Clar, això verdament és una autèntica burrada. I, bueno, pues, la qüestió és que aquest 4,5% no havia tingut des de l'any 2008 aquest tipus d'interès. En canvi, pues, bueno, hi ha un risc d'inflació, un risc de creixement molt, molt, molt elevat, sobretot a Alemanya, que aquest any tancarà l'any en un creixement negatiu del 0,3%, i bueno, pues, l'amenaça de recessió i de destrucció del lloc de treball, pues, en aquest cas, no ajuda res el Banc Central Europeu. Aquesta excepció la tenim els 20 països de l'eurozona, pues, pràcticament estan tots en creixement molt baixos, excepte el nostre Espanya, que, bueno, que ahir o antes d'ahir, Bueno, avui pràcticament han donat que el creixement del 2023 ha sigut molt bo, el 2,5%, el creixement més alt dels quatre països dels quatre països més importants de l'eurozona, que és França, Itàlia, Alemanya i Espanya. És a dir, que bueno, excepte Espanya, que està aguantant bé aquest tipus d'interès i està creixent, doncs els altres països verdament està perjudicant molt. El passat dijous, pues ja Lagarde va confirmar que mantindria el tipus d'interès. Recordem que bueno, que la inflació ha anat baixant, està millor en la zona euro que en la nostra, perquè la inflació última tenim ara un 3,5%, pues ha baixat del 9% al 2,9%. Claro, però això ja seria motiu suficient per baixar el preu dels diners, però no ho ha fet. És a dir, continua sent el seu objectiu de Lagarde, pues que sigui el 2%. Claro, això Què passaria? Pues bueno, que això podria ser a més llarg plaç, és a dir, que tu no tens per què posar-li ja el 2% ja, sinó que podria ser en 6 o 8 mesos. Total, la inflació de l'eurozona està en el 2,9. És a dir, l'escalada, com he comentat, l'escalada de pujades ha sigut bestial en l'època de Lagarde, del 0 o 4,5% de la porta que porta. Entonces, això què passa? Pues encarir les hipoteques. I bueno, i després bueno, lo que està és que en aquest cas pues quan tu demanes els interessos als bancs pues són molt més cars. El Euribor, per exemple, que és el que marca un poc el preu de les hipoteques, pues se situa en el 4,25%. Ara ha baixat un poc al 3,5%. Bueno, el Euribor normalment és l'índice de referència en què s'han la majoria de préstecs hipotecaris. I l'Euribor, què és exactament? Pues bueno, l'Euribor normalment és el preu dels diners que se deixen entre els bancs. Què passa? Pues l'Euribor està més baix que el tipus d'interval central europeu, perquè tindria que estar igual. El que passa és que el mateix Euribor pensa que hi haurà una tendència baixista, però tal com parla Lagarde, pareix que no vol baixar el preu dels diners. Ja veurem què passa. És a dir, s'ha liat un poc en els holandesos i els alemans, i bueno, pues està en que el tipus d'interès que està cal perquè així no controla la inflació, quan la inflació ja està baixant. Ahí també tenim un vicepresident espanyol, dins del Banc Central Europeu, és a dir, que en teoria tindria que ser mediterrani, que apoyaria un poc la part de mediterrani i s'ha liat en els holandesos, és a dir, en els halcons que se diuen. Doncs aquest vicepresident que teníem, que va ser l'antic ministre d'Economia del govern del PP, que és Luis de Guindos, pues verdaderament pues no està fent una política que ens favorisca massa a nosaltres, pese a ser, podríem dir, espanyol. Estos tipus d'interès alts pues bueno, afecten sobretot a famílies, empreses i a estats, és a dir, l'estat té que pagar més per la deuda. I sobretot a estats molt endeudats com el nostre, com Itàlia i Espanya. És a dir, que pràcticament ens està perjudicant prou, aunque l'economia espanyola va seguint pujant. El Banc Central Europeu argumenta sempre que la pujada del tipus d'interès és degut als salaris, és a dir, com pugen els costos salaris, puja ahí. Quan això, bueno, això hi ha moltes dudes, perquè inclús la Comissió Europea ha dit que no és culpa dels salaris, sobretot és, més que tot, per els marges empresarials, és a dir, aprofiten la crisi per augmentar els marges empresarials de les empreses. I això, per a la Comissió Europea, i en contra del que diu el Banc Central Europeu, és el que incideix més en la inflació. Actualment hi ha un risc important dins de lo que és l'economia mundial, que és que el Mar Roig, és a dir, que per què? Pues perquè pot haver que se tanque l'estret d'Hormuz, ja que hi ha uns atacs de la milícia yemení, i bueno, i podrien tindre un risc important. La plantilla del Banc Central Europeu és molt crítica en Christine Lagarde, i això, bueno, jo ho vaig mirar i això va mirar. Diuen que la seva presidència és molt pobra, no és competent, i la major part del temps se dedica a parlar de política i no fer el que li correspon, que és el seu treball. És a dir, també critiquen que Lagarde se base, que la pujada de preu se base en salaris, els mateixos empleats li diuen que no, que això pot ser un factor important d'inflació, però que no és el més important, sinó que creuen que la pujada de preus és més dels marges empresarials que de la pujada de salaris. Lagarde no arriba a comunicar-se bé en els mitjans de comunicació i és incapaç, segons els treballadors, de comprendre els conceptes bàsics. És a dir, en les conferències de política monetària té sempre errors, com se sap, quan se'n va del guió, és a dir, quan no llegís el guió. Com per exemple en l'any 2020, en abril del 2020, pues va dir exactament que, bueno, que que el Banc Central Europeu no està per aguantar la prima de risc dels països. És a dir, que això que volia dir, bueno, jo ho comento un poc, és a dir, la prima de risc, recordem, és com la diferència entre el tipus d'interès del bono espanyol, en aquest cas seria la nostra prima de risc, i el bono alemà. I el mateix posaria la prima de risc italiana, que és més alta que la nostra, però és la diferència del tipus d'interès entre el bono seu i el bono alemà. Per què? Pues perquè el bono alemà és el 100% de solvència. I entonces, què se me diz? Pues bueno, és la diferència de preu. Actualment estem en el 90%, és a dir, el bono espanyol és un 90% més car que el bono alemà, el tipus d'interès. Què va passar en su dia? Jo me'n recordo, en l'època aquesta que va estar a punt d'eixir l'euro i van patir molt i van haver un atac molt a la deuda espanyola, que la prima de risc la tenim en el 600%, una autèntica burrada. Pues bueno, lo que està clar és que la seva intervenció dient que no estem per a parar la prima de risc, no estem per a parar la prima de risc, com se para la prima de risc? Pues bueno, lo que fa el Banc Central Europeu per parar la prima de risc és comprar deuda espanyola. Entonces, com hi ha més demanda, pues no puja el tipus d'interès. Però bueno, ell ja va soltar aquestes declaracions i automàticament la prima de risc dels països més endeudats, que és el nostre, Espanya i Itàlia, pues se va disparar i bueno, va augmentar moltíssim. Per ser aquestes declaracions fora de context. Jo penso que el Banc Central Europeu ha de baixar el tipus d'interès, ja que Alemanya, la principal economia europea, la número 1 de l'economia europea, ha tingut un creixement negatiu en el 2023, al menys 0,3%. Crec que també que la inflació de l'eurozona s'ha baixat del 9% al 2,9%, molt prop de l'objectiu del 2%, però bueno, per lo que veiem, el Banc Central Europeu ho dominen els balcons, és a dir, Alemanya i Holanda, i l'espanyol Luis de Guindos pues, pràcticament està aliat en ells. És a dir, jo trobo molt a faltar a Mario Draghi, ell sí que va fer una política monetària, crec que ha sigut el millor president del Banc Central Europeu, l'any 2004, un holandès, després Tícher, que va ser francès, després Draghi i després ha vingut Lagarde. És a dir, han hagut pocs, han sigut quatre. Bé, mos va beneficiar Mario Draghi molt als països mediterranis, Espanya i Itàlia, ja que mos va baixar molt el tipus d'interès el va baixar pràcticament a zero. És veritat que avui en dia no estaria a zero, pues perquè han hagut inflació i per tant tenim que posar-lo més car, però no rondaria el que han tingut. Recordem que la inflació la van tindre en el 9%, però no rondaria el 4,5% que m'ho està rondant ara, sinó que podria rondar entre el 2 o el 3%. Si comparem, està imitant molt a l'economia americana, i si comparem un poc en Estats Units, clar, no se pot comparar. És a dir, Europa no creix com Estats Units. L'economia americana està creixent molt. Clar, també és veritat que el tipus d'interès de la FED, de la Reserva Federal dels Estats Units, està en el 5,25%. Però, clar, l'economia americana està creixent i, per tant, aquest control de la inflació no li provoca estancament, perquè en creix. Però el que no se pot fer és que en economies que pràcticament ja estan en recessió, com és l'alemana, que damunt el preu dels diners sigui molt més car. I quan la inflació ja està baixant. Pues, bueno, és el cas, per exemple, bueno, Espanya encara està aguantant prou bé perquè aquest any han crescut, l'any passat van créixer en el 2,5%. Entonces, podem dir que se ho pot permetre. El Biden està, en l'època de Biden està creixent molt l'economia americana, com en l'època de Clinton, però bueno, sembla que els americans no ho apreixin massa, pues perquè bueno, pareix que les eleccions a lo millor les guanyen una altra vegada este Donald Trump, una altra vegada, ja veurem. És curiós la cosa, és a dir, no tenen la percepció de que la seva economia va bé, o a lo millor el que pinten és que tot el del costat va malament menys la seva, però en fi, al fin i al cap, l'economia va bé. En el quart trimestre l'economia americana va pujar un 0,8% i en l'any 2023 tancarà en un creixement del 2,5%, molt, molt, molt més lluny de lo que està creixent l'economia de l'eurozona, que pràcticament pues, la mitja serà el 1% o el 0,5%, etcètera, etcètera. I bueno, pues això és el que podem comentar del Banc Central Europeu. Com veu, no és de la meva devoció el que està passant en el principal banc, bueno, el segon banc central més important del món darrere del dels Estats Units, que és la FED. En fi, així és el que és. I Lagarde, pues bueno, no és una gran presidenta i inclús els seus treballadors també la critiquen.
Bueno, anem a canviar de tema. fa, no sé si va ser la setmana passada o fa dos, que vam parlar un poc de resumen de l'any 2023 en matèria econòmica. Avui anem a parlar un poc de com serà este any 2024, per al qual hi ha una sèrie de factors pues, que poden tindre una influència important en l'economia, no, Julià?
Sí, a més, s'ha anat una dècada, és a dir, la dècada del 2020 al 2000, bueno, estem, no arribem a la meitat de la dècada, que estem al 2024, però de molts de socs i molts de sustos, és a dir, primer, el 2020, mos ve la pandèmia. Recordem que l'economia espanyola va tindre un creixement negatiu del 10,8%, és a dir, va pegar un batacasso impressionant. Recordem que som un país que depenem molt del turisme. Després va vindre un atasc importantíssim de lo que és la distribució de mercancies. Recordem tot el lío que hi havia, que no venien mercancies de Xina, perquè les empreses de Xina, allí en Xina, van tancar pràcticament l'economia i no venia cap producte. I després, bueno, ens ve la inflació per la guerra d'Ucraïna, és a dir, que portem moltes coses convulses que mos trastoquen pràcticament el que mos està passant a l'economia. I això sembla que és el que mos passarà en el 2024, és a dir, l'economia creixerà però molt poc, creixerà poc. És a dir, bueno, inclús la perspectiva del 2024, l'economia espanyola ni de loco creixerà el que han crescut en el 2023, que és el 2,5%. És a dir, per això és un poc la tendència, però no és la tendència europea, sinó pareix que sigui la tendència mundial. És a dir, hi ha tensions geopolítiques, normalment ja no venen sobretot ni de Moscou ni de Pequín. Recordem la guerra econòmica que porta Xina en Estats Units. I, bueno, i després ara, pues, ara mos ha entrat pues, bueno, la Israel i el Marroig, és a dir, per on passa la majoria de transport de l'economia mundial per al canal de Suez. Bueno, entonces lo que està clar és que cada vegada pues, mos venim més cops. I després què passa en l'economia xina? Pues que tot és una incògnita, perquè és un país molt tancat i jo estic pensant que no està creixent el que està creixent. És a dir, té un mercat immobiliari que està a punt d'explotar, és a dir, que està manetant i, bueno, suposo que ara està intervenint el govern xino pues, perquè això no se dispare. És a dir, pues, això és un poc el que mos passarà en el que és en el 2024. Ara, per exemple, el foco geopolític està en el Mar Roig, ja que per ahí passa el 12% del comerç mundial, i degut als ataques de la milícia de Yemen, pues, bueno, les navies han tingut que canviar de ruta i estan encanats per bordejar tota Àfrica per al Cabo de Bona Esperança i vindre a Europa. Això suposa 10 o 14 dies més de navegació. I això implica pues, més retrasos, més encariciment de les mercancies i de matèries primes, com el gas i el petroli, que, bueno, que abans creuaven per el Mar Roig, travessant el Canal de Suez i entraven per el Mediterrani. Clar, això era una ruta que suposava 14 dies menys de viatge i, per tant, menys cost. Bueno, en el 2024 també tenim a nivell polític eleccions. Recordem que en novembre són les eleccions americanes. I Donald Trump pues, té moltes possibilitats d'entrar a la Casa Blanca. Déu mos guarde, una altra vegada, perquè tenim una altra vegada aquests 4 anys d'este populista. I després, bueno, hi ha comicis també en la Gran Bretanya, que sembla que hi ha els conservadors perdent el govern i entrant els laboristes. I, bueno, pues, això pot ser una bona notícia perquè, bueno, mos arrime un poc millor a Europa. Ja recordem la cagada que vam fer en l'eixida de la Unió Europea en el Brexit. Després, bueno, també hi ha eleccions a l'Índia, hi ha pràcticament el país emergent més important del món, ja té més població que Xina, i després tenim eleccions al Parlament Europeu, és a dir, que poden guanyar el que pot dir els populistes, una altra vegada, l'extrema dreta. Bueno, la qüestió és que després, per atacar els bancs centrals en esta dècada, pues, pràcticament van tindre que així a parar la inflació, estan en un tipus d'interès zero, i van començar a pujar el tipus d'interès que he parlat abans, i bueno, pues bueno, un poc per a que l'economia pues té evitar aquesta inflació. I ara pues intente pues fer un aterrissatge fluixet, sobretot en Europa, per a que aquesta caiguda de la inflació no vinga acompanyada un poc perquè un poc aquesta caiguda de la inflació pues no vinga acompanyada pues a lo millor per una política monetària no coherent com ho estan portant ara. És a dir, la qüestió és que el Banc Central Europeu, com he comentat abans, no baixa el tipus d'interès i, bueno, pareix ser que, bueno, que encara agravarà més el que és la perspectiva de creixement este 2024 en Europa. Els experts diuen que la inflació seguirà baixant, ja que, bueno, que els preus de l'energia continuen baixos, és a dir, no, no, és a dir, continuen baixos, és a dir, l'energia no està pujant com va passar l'any passat, els aliments se van moderant, i, bueno, ens ha eixit un altre inconvenient en aquesta dècada aixina de sorpreses, que és el canvi climàtic, que, clar, cada vegada pues, tenim climes extrems. Recordem que ara fa poc, en el mes de gener, en ple hivern, pues, teníem el temps de la primavera. Això què passa? Pues que provoca sequera, i, bueno, pues, fa encarir prou els preus dels aliments, com ha passat. I, sobretot, pues, per exemple, el preu rècord que està tenint l'oli d'oliva. El gegant asiàtic, Xina, ja no és el país més poblat del món, sinó que és Índia, en el mes d'abril el va superar, però, bueno, segueix sent un punt important el motor del creixement mundial. Però, clar, ja té dificultats. És a dir, el seu sector immobiliari pues, té una burbuja ahí que va petar, com va petar la seva gran empresa Evergrande. I fa poc va caure també un banc xino, que és, clar, econòmicament intervenís molt el govern perquè no és un país democràtic, i pràcticament el govern, el Partit Comunista, és el que mana el país. Però, bueno, este banc xino, que té un nom tan raro que no m'eixirà bé, però, bueno, va deixar un forat de 33.000 milions que, bueno, que de forat, és a dir, que no van poder pagar pues, els depòsits. Entonces, això, bueno, ahí va saltar totes les armes. Pequín ha intervengut en l'economia per evitar la crisi i a pesar de tot això, pues, bueno, se pensa que l'economia xina, pues, ha crescut un 5%. Jo no m'ho crec, perquè, clar, perdó, Xina no és un país democràtic i, per tant, crec que moltes vegades estan manipulats els deures. Crec que el milagre xino pues, ja no és el que era. És a dir, i pràcticament, pues, bueno, ara tenim que mirar tots un poc a la Índia, que substituirà segurament a Xina en el creixement mundial, que ja ha crescut en el 2023 un 7%. I, bueno, per això és un poc la perspectiva d'aquest 2024 que ens espera en l'economia mundial. És a dir, no molt bona, tot el món aposta que creixerem molt menys que en el 2023 i que, bueno, que hi ha pues, molts de nubarrons, com pugui ser pues, bueno, qüestions geopolítiques, com ara lo de Gaza i després la crisi del Marroig, etc etc. La guerra d'Ucraïna que no s'acaba. I, en fi, pues, això és la perspectiva que trobem en el 2024. Per lo menos que no entrem en recessió com ha entrat Alemanya.
Anem ja en la bolsa, si te pares, Julià.
Bueno, la bolsa pues, també té un sentit general d'este clima. Inflació, política monetària, resultats empresarials i, clar, els inversors pues, se troben en incerteses molt fortes a veure per on tenen que veure. Males notícies per part del Banc Central Europeu que diu que no baixarà els tipus, com han comentat abans. I, bueno, i tots estem esperant esta setmana a veure què passa en la reunió de la Reserva Federal per veure si el tipus d'interès del dòlar americà baixa o no baixa. Sembla que no. Bé, però bueno, l'IBEX el divendres va pujar un 0,2% i tanca la setmana pues, en una pujada del 0,79%. I afiança pràcticament els 9.900 punts. Els bancs, bueno, van frenar les pujades, hi ha hagut ja bancs que han baixat, pues, bueno, pues, ja no són els resultats que va passar, perquè van donar fa poc els resultats de Bank Inter, han sigut molt bons, però els bolsistes esperen que foren més bons. És a dir, ara esta setmana ens donen els resultats d'Unicaja i bueno, pues anem a veure què passa, però ja la setmana pues, els bancs han retrocedit la majoria. La petrolera Repsol va pujar esta setmana a pesar de que ha caigut el petroli, però ja el millor anunci ja que pujarà el petroli, que ja li va bé que puja el petroli perquè guanya més diners. I, bueno, i després el pitjor valor que s'ha comprat esta setmana és Solaria, que és l'empresa energètica de renovables, que, bueno, que ha baixat aquesta setmana un 6,2%. És a dir, el cas seu és perquè és una empresa molt endeudada i els tipus d'interès alts li estan perjudicant molt perquè li costa molt més el gasto per deuda, els interessos de deuda. També han baixat Iberdrola un 2,23% i Enagás un 1,48%. El que més ha pujat ha sigut Grifols, recordem que este és el que més ha marejat la setmana passada perquè va anar un informe de Goldman de l'empresa esta de baixista de Goldman City dient que el valor valen zero i bueno, pues ara està recuperant, pues per què? Pues perquè Grifols li ha fotut una demanda al fons d'inversió baixista Goldman City abans dels tribunals i li demanen una indemnització milionària pels informes que va donar i sobretot per culpa d'ell per la caiguda de bolsa. A veure què passa també perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors encara no ha dit a veure com està aquesta empresa. Jo crec que, bueno, que no sé, ja veurem què passa, però no s'ha manifestat encara. El que passa és que per lo que veig, està millor de lo que diuen este fondo baixista, perquè bueno, han vist que ha pegat una pujada del 14,24% en esta setmana en borsa. Les borses europees també pugen, el CAC francès ens ha pujat un 3,56% i el DAX alemany un 2,45%. També, a l'altra costa de l'Atlàntic, també ha pujat el Dow Jones, un 0,85%. I, bueno, estem esperant tots la primera reunió de la Reserva Federal i la publicació dels resultats de les tecnològiques als Estats Units, a veure què ens diuen. I, bueno, no s'espera canvis en el tipus d'interès, ja que Jeremy Powell, el president de la Reserva Federal dels Estats Units, pues, bueno, no pareix que baixarà el tipus d'interès, que està al 5,25%, a menys. Però a veure per a on van estir i a veure si a lo millor el baixa a més curt plaç. En Estats Units l'IPC ha tancat en un 2,9%, el mínim en 3 anys, i podríem dir que confirma el procés desinflacionista, és a dir, que va baixant. També, bueno, l'economia americana ha pujat aquest últim trimestre un 0,8%, i, bueno, i he comentat abans que, a pesar dels bons resultats econòmics, pues, bueno, pareix que el mandat de Biden pues, no està... Eixa bonança econòmica pues, no s'està reflexant en el que és la societat, que pareix que, bueno, que Trump pues, li està, pareix que parla millor o és més populista que ningú, però té més vots, té més apoyo que Biden. I, bueno, anem a veure què passa. El bon espanyol esta setmana tanca en el 3,2%, és a dir, tu, el bon alemà està en el 2,3%, això és el que me dius, la prima de risc. I, bueno, la prima de risc per primera vegada en Espanya, de fa temps, pues des de març del 2022, no m'havia pujat per damunt del 90%, i ara està en 90,2 punts, és a dir, 90,20%, no havia pujat, pareix que hi havia pujat alguna cosa. I després, l'últim, la bolsa de Xina s'està recuperant, degut a la intervenció de Pequín, i el Hang Seng, la principal bolsa de Xina, pues, ha pujat un 4,20%. Bueno, però això és el que comentem de lo que és la bolsa de la setmana i, bueno, i lo de Clamont. Anem a repassar un poc com han anat les bolses espanyoles i mundials i europees i quins han sigut els 5 millors valors i els 5 pitjors valors de la bolsa espanyola. Bueno, l'IBEX mos ha pujat un 0,79, se queden en 1.936 punts, el FAIX britànic puja un 2,32, el DAX alemany puja un 2,45, el CAC francès puja un 3,56, el FAIX italià puja un 0,32, i, bueno, com hem vist, que totes les bolses europees pugen, inclús pugen molt més que la bolsa espanyola. El Nikkei japonès baixa, 0,59%, la bolsa de Xina, Hang Seng, puja el 4,20%, i el Dow Jones puja un 0,65%. I quins són els 5 millors valors i quins són els 5 pitjors valors que s'han comprat aquesta setmana? Doncs pues Grifols, el millor valor de la setmana, ha pujat un 14,25%, i IAG, un 7,88%, que és la del turisme, la d'Iberia, Celmes, un 5,81%, Acciona, un 5,45%, i Acerrol Migrat, un 5,09%. I quins són els 5 pitjors valors? Pues Solaria, ha baixat 6,52%, Iberdrola, 2,23%, Santander, 1,68%, Enagas, 1,48%, i Bankinter, 1,29%. Com veiem, de 5 valors hi ha dos bancaris que els bolsistes pensaven que tindrien més bons resultats, els resultats de la banca, que pareix que no siguen tan bons com se pensaven. I, bueno, però això és el que podem comentar de la setmana. És a dir, han comentat què és la política de l'estat europeu, que no estic molt conforme amb la política que està fent, i després han comentat també pues, bueno, que com anirà este 2024 en el món i en Espanya. Pues ple de sustos que intervenixen el creixement econòmic i que serà un creixement econòmic molt més baix que en el 2023. I, bueno, pues això és no res, ja no puc dir res més de la setmana.
Molt bé, Julià, pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres com cada setmana i t'esperem la que ve amb més temes d'actualitat econòmica. Gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies, oi, es presentim i fins la setmana que ve.
Adéu.